Precisament d'això en volem parlar amb el president de la Societat Espanyola de Virologia i catedràtic del Departament de Microbiologia de la Universitat de Barcelona, el doctor Albert Bosch. Doctor, bon dia.
Bon dia, Jordi, bon dia a tothom.
Bon dia. El virus mota poc?
Bueno, aviam, aquí tot és relatiu en ciència, ja ho sabeu. És un virus que té un genoma que és ARN, ribonucleic. Això sempre vol dir que aquest virus està propens a tenir mutacions, tots. Per exemple, grip és un virus amb aquest tipus de genoma. Però, dins dels virus amb ARN, els coronavirus són una mica una excepció. I és que tenen un mecanisme que corregeix les mutacions, que corregeix els errors que es produeixen a l'atzar cada vegada que el virus replica. Per tant, és un virus que muta molt menys que un altre virus RNA. Ara, sempre a la virologia hi ha mutacions, però en aquest cas són poques.
Val. Per tant, el coronavirus pot ser recurrent, com és el cas de la grip, per exemple?
Pot ser recurrent. Bueno, això us he estat escoltant i hi ha moltes coses que ens hi trobarem per primer cop.
Clar,
això volia recordar-vos-ho a tots aquí.
Clar,
una de les coses és que mai hem tingut una segona temporada amb aquesta, amb el Covid-19. Per tant, el que s'espera és que sí que torni, i veurem què passa la propera vegada. Evidentment, la situació nostra serà diferent. O sigui, ara ja sabem quin peu calça, majoritàriament. Encara hi ha moltes incògnites.
Això és el que deia el doctor Cordón Cardó, aquí al Monarracú, que diu, home, diu, que pot haver-hi un rebrot? Sí, és clar que pot haver-hi un rebrot. Que pot arribar la tardor a l'hivern? Sí, pot arribar la tardor a l'hivern. Ara que estarem tots més ben preparats, segurament haurem generat algun tipus de fàrmac que pot ajudar-ho i a l'espera de la vacuna que pugui arribar l'any que ve, no? Seria així, la...
Sí, molt correcte, i també, vulguis o no, aquesta immunitat que diem que estem generant, que en aquests moments és bastant exigua en quant a proporció, doncs també ajudarà. O sigui, tot plegat, jo crec que la nostra capacitat de resposta serà diferent. També ara guanyem un temps. És d'esperar que l'hemisferi nord... També és una altra cosa que estem fent brindis al sol, no? Que és, estem dient ara això desapareixerà amb el bon temps, etc etc. Però, diguem, si és com esperem, estarem guanyant un temps en el qual no estarem parats, sinó que estarem generant nous fàrmacs, com has dit, s'està treballant amb vacunes que no arribaran a temps per aquesta propera onada, si és que hi és, però, diguem, tindrem una resposta més ràpida, anticipada i també molt més contundent. Inclús també a nivell sanitari també ja s'ha vist amb què ens enfrontem.
Per tant, doctor, veient els resultats de l'estudi, ara parlava d'aquest estudi sobre la seroprevalència que va fer el govern d'Espanya. Clar, no sé si dir-ho en positiu o en negatiu. És a dir, és positiu que hi hagi un 94% de la població que no hagi passat la malaltia? És positiu que un 6% de la població a Catalunya sí que ha passat la malaltia? O dir-t'ho d'una altra manera, és una segona pregunta, que és... Això vol dir que el virus no és tan... Ho dic amb lletra molt petita, perquè també la gent se pot agafar segons quines frases i segons quins micròfons pot ser més perillós de dir-ho o no. És a dir, que el virus no és tan contaminant com es deia?
No ho sé. Jo, la veritat, m'ha sorprès. I, per tant, tinc que fer una sèrie de reflexions i també voldria afegir que són reflexions, perquè un cop més estem saltant sense cap tipus de reta sota quan diem una cosa, no? Primera, sí que m'ha sorprès aquesta prevalença baixa d'anticossos. També ahir vaig sentir el doctor Cordón, deia que tothom que està infectat genera una immunitat i de llarga durada. Això de la llarga durada encara no podem dir-ho. Com més, quina durada? Com a molt, hi ha tres mesos de durada. Això, des del punt de vista de protecció, és molt poc. Per tant, aquí hi ha diverses coses que no són positives d'aquest estudi. Una és, primer, malgrat aquesta enorme quantitat de casos i aquesta importantíssima quantitat de gent que ha mort, resulta que la població que en aquests moments té anticossos és molt, molt baixa. Estem entre un 5, 10, un 10%, aproximadament, com a molt, com a té una mitja d'Espanya. Això que pot voler dir? Que la gent no ha estat exposada al virus, una. Dos, que sí que hagi generat resposta i que aquesta resposta alguns ja hagi baixat suficientment com perquè no es detecti. Pot ser que aquí també intervengui la sensibilitat de les proves per detectar aquests anticossos, que per sota d'un determinat nivell ja no detecti ni que aquesta gent que ha estat en contacte amb la infecció, o sigui, que ha estat infectada, i hagin baixat la seva resposta de manera que està per sota d'un mínim detectable. O sigui, són diverses coses, cap d'elles massa positiva.
Cap d'elles massa positiva.
Amb el sentit de, bueno, aviam, Massa positiva, aviam, massa positiva en el sentit de, clar, el que ara volíem nosaltres és que sortíssim de la primera onada i que tinguéssim un 90% de la població que ha desenvolupat una immunitat de forma natural.
Això és evident que no.
Això no ha passat, que això és el que esperaven fer a Gran Bretanya, a Suècia, a alguns països.
El Boris Johnson ho va dir. Infectem-nos tots i després ja ens ho tirem.
I aquí a Catalunya també es deia que, bueno, que esperéssim i com que una gran quantitat de la població tindria anticossos, llavors faríem diferenciacions en qui podia sortir al carrer i qui no. Amb aquesta situació, el 90% de la població s'ha de quedar a casa encara. Si agafem aquest criteri. Per tant, evidentment, no és una bona cosa que no tinguem una protecció assolida de forma natural. Bueno, ja hem dit això. Ara, pot ser que, repeteixo, que sí que hi hagi hagut una exposició major i que tinguem una immunitat de més curta durada. Això també, malgrat tot, pot ser que amb una altra onada, amb una propera temporada, doncs, malgrat tot, hi hagi una certa protecció a la gent que hagi perdut ja la IgG, però que diguem, generessin una resposta immune més ràpida, pot ser. No estic dient ara que fossin com vacunats, que no és aquest el cas, però diguem, hi hagués una resposta més. No ho sé, et repeteixo, són suposicions.
Per entendre'ns, doctor, quan parla d'IgG, perquè la gent ho sàpiga, vol dir la immunitat de llarga durada, no?
Exactament, és la immunoglobulina que surt, diguem, després, una mica després de la infecció, o sigui, primer apareix la IgM, la immunoglobulina M, que diguem més o menys correlaciona amb fase aguda, i després, just després, apareix aquesta immunoglobulina G, que és la que ens dona protecció de llarga durada. I aquesta és la que s'està mesurant amb aquests estudis.
Ja. Esclar, la gran pregunta que molta gent es pot estar passant ara, que és si ho estem fent bé. És a dir, això és una pregunta que és de molt difícil resposta des del punt de vista de tothom, des de la societat fins als metges. Si estem anant massa de pressa, si anem massa lents. La gent vol sortir de casa, però tampoc vol sortir molt ràpid. Hi ha altres que surten ràpid. Tota la situació és molt complexa. Però la pregunta és, ho estem fent bé?
Bueno, no ho hem fet bé. Jo crec també per trencar una llança en favor del doctor Trilla, jo el vaig veure el dilluns passat en el programa de TV3 i allà jo crec que va reconèixer obertament que hi havia hagut errors amb la gestió. Errors que van ser basats en el desconeixement. O sigui, aviam, jo m'he dedicat tota la meva vida professional als virus. Tota la vida hem estat dient que vindria un virus respiratori que ens causaria un terrabastall com aquest. Bueno, la veritat és que no esperaven que fos tant. Creiem que seria una variant de la grip i ha sigut un coronavirus. Clar, ens ha aparegut un virus relativament desconegut pel gran públic, i pel gran públic vull dir també sanitari, i, evidentment, es comporta diferent d'altres virus amb els quals hem estat enfrontats al llarg de les darreres dècades. Jo només també voldria recordar que l'any 18 va haver-hi 50 milions de morts per la grip. Si aquest coronavirus hagués aparegut l'any 18, tampoc hagués quedat endarrere. O sigui, també hagués fet una mortalitat de milions. També vol dir que la nostra capacitat de resposta actual és molt diferent, naturalment, a més faltaria. També fixeu-vos-hi que hi ha una diferència clara amb la gestió sanitària i, sobretot, amb el resultat d'aquesta gestió en segons quins països. I no cal ser massa llest per veure que això correlaciona amb els països que han estat invertint més en I+D, en investigació i en desenvolupament. O sigui, en tecnologia, en ciència. I clar, vulguis o no, això té els seus rèdits. En aquest moment són els països que han respost millor i espera't, perquè són els països que abans tindran vacunes, més que res que abans tindran les vacunes, vull dir, ja desenvolupades i a l'abast del públic. Per tant, aquestes coses també posa de manifest els pecats comesos els darrers anys en quant a inversió en ciència i en sanitat. Per tant, tot això, i no és només un tema de coneixement, sinó que de vegades també de mancances logístiques.
Per fer un resum gairebé acadèmic de tot el que portem, és a dir, l'altre dia recordo el doctor Bonaventura Clotet que deia hem aïllat el virus i ara l'estem reconeixent. La pregunta és, en 3 mesos després de l'arribada del virus a casa nostra, aproximadament, què hem descobert d'aquest virus, doctor?
D'aquest virus a nivell molecular se'n sap moltíssim. Inclús també volia trencar una llança, hi ha gent que, el doctor Lucien Juanes, per exemple, l'hem esmentat molts, que s'ha dedicat tota la seva vida a l'estudi dels coronavirus. No d'aquest coronavirus, però d'altres virus molt, molt, molt propers. Per tant, diguem, coneixement bàsic sobre el virus el teníem. El que no teníem coneixement és sobre el síndrome que aquest virus causa, que a més és molt variat i que depèn bastant dels pacients. O sigui que un dels grans problemes és que no hi ha una pauta de dir, mira, aquesta infecció has de respondre d'aquesta manera. Doncs una de les coses que realment s'ha après i a base de bufetades és enfrontant-se amb els casos, doncs veient quins tipus de tractaments personalitzats a cada tipus de síndrome causat per aquest virus, que són variats, s'havia d'aplicar. Que això s'ha anat improvisant perquè és el primer cop que també es trobava endavant, no?
Uh-huh. No sé si algú dels tertulians vol fer alguna pregunta, com sempre.
Jo tenia una, jo.
Iñaki Llecuria, en brevetat, sisplau.
Sí, Iñaki, jo, doctor, molt ràpid. Ara està llegint la idea, no?, que està creixent la idea d'inocular el coronavirus a persones sanes, no?, per crear aquesta... com ho veuria vostè?
No sé, no ho entenc massa així, però...
Està llegint, no. Avui ha sortit, no?, que hi havia dins de la comunitat científica la idea de fer una infecció deliberada a voluntaris, eh? A voluntaris, ja, per crear...
No ho sé, ho veig difícil. No ho conec i jo sé lo complicat que és això. Jo sé que a Europa això és impossible. Uh-huh. Impossible per, diguem, per Constitució Europea, i que als Estats Units només es pot fer a dos llocs, que és a Houston i Atlanta, i que a més, en fi, no es pot fer amb un virus amb aquesta patogènesi. Jo ho veig impossible, però bueno, com que em puc equivocar perfectament, però ho veig impossible.
Jaume, Barberà?
Sí. Doctor, vostè ha dit que vostè i d'altres companys seus, i a més també n'hi ha d'internacionals, que portaven tota la vida dient als governs i a les autoritats que anéssim amb compte que algun dia en vindria un de fort. Ho ha dit.
Sí, vindrà,
vostè sap quines reserves tenia...
Espera un moment, Jaume. En vindrà un altre?
No, aviam, si ha vingut aquest, per què no en pot venir un altre? Aviam, això vol dir que sí. Això és una situació que es pot donar, clar, naturalment.
Sí. Jo el que vull preguntar, doctor, és que vostès han fet arribar aquests avisos a les respectives autoritats sanitàries. Ha passat als Estats Units, ha passat a la Gran Bretanya, fa 2 anys van ser avisats, per exemple, i no van fer absolutament res. Donald Trump, Obama, li va deixar un manual de 69 pàgines explicant-los què s'havia de fer en la qüestió de les pandèmies. Jo li pregunto, doctor, si vostè sap quina reserva de material sanitari tenia Espanya, tenint en compte que tenia els mateixos avisos que hi podria haver una crisi com la que ara patim?
Doncs, evidentment, no en tinc ni idea d'aquesta qüestió d'inventaris de material sanitari. El que és evident és que els països i els governs reaccionen de vegades de manera, no vull dir inexplicable, però potser de vegades no lògica. Espanya va ser el país que més acúmuls va fer de Tamiflu quan va haver-hi la grip aviària, que després va caducar tot. O sigui que això depèn de... Les reaccions als països són variables i depèn del moment i del govern.
Li ha sorprès que més de 40.000 sanitaris hagin resultat infectats?
Bueno, m'ha sorprès... Aviam, aquí hi ha una cosa, i ara haig de fer la meva falqueta publicitària sobre la virologia, perquè em correspon...
Només faltaria, endavant.
Que de vegades es posa tot al mateix sac. I aquest sempre és un dels errors, i és que la gent barreja el que és un virus amb el que és una bactèria, amb el que és un protozou, i es pensa... No, sí. Barreja amb el sentit que vol dir que el perill, que la manera d'enfrontar-nos-hi doncs, no és massa diferent, però clar, ho és molt diferent, no? I llavors, clar, un virus, no vull dir que és molt més mal parit, perquè primer és molt més petit i és molt més difícil de controlar moltes coses, la transmissió, i... Potser sí que hi ha hagut en alguns moments, però no... Aviam, jo crec que els sanitaris han fet molt més del que podien fer amb els medis que tenien, amb la preparació que tenien enfront d'un virus d'aquest tipus, que repeteixo que és desconegut, i per tant sí que és veritat que no estaven perfectament preparats enfront del que els ha vingut, però és que, evidentment, no hi havia medis i no hi havia hagut la situació aquesta mai.
Pregunta al Rafael Nadal.
Sí, doctor, bon dia.
Bon dia.
A la vista dels pocs encomanats que realment hi ha hagut encara, com es veu en aquest estudi, i com veiem també que a mesura que es va normalitzar la situació i el contacte social, i en canvi no s'acaba de trencar la inèrcia a la baixa que estaven portant, jo li volia preguntar, pot decaure un virus com aquest de manera natural?
Aviam, si de manera natural vol dir... Aviam, decaure vol dir que la infecció vagi reduint-se de forma natural.
Com que sigui menys agressiu i que d'alguna manera vagi sinó desapareixent, minimitzant-se.
No té temps d'haver perdut agressivitat en aquest moment. Per tant, això no. El que sí que passa és que estic convençut que la transmissió és molt menys eficient quan pugen les temperatures per diverses situacions, per l'estabilitat a l'ambient del virus, per la manera del contagi, etc. O sigui que això ens ajuda a nosaltres i també la temperatura també l'inactiva. Per tant, amb això ens ajuda. Jo també volia dir que...
Perdoni, doctor, que això és molt important, permeti-me que li pregunti. Sospita, per tant, que allò que ells dubten, no ho tenim clar i tal, no li dic que ho confirmi, però sí que sospita de que hi ha estacionalitat en el virus, és a dir, temperatura i humitat ajuda que el virus minvi?
Sí, això és el que jo crec. I repeteixo, és que un cop més el temps ens posarà a puestos si les suposicions, que no són res més que suposicions, basades en virus semblants, que fem. Clar, llavors ara veurem què passa. Però clar, pensem que hi ha dos hemisferis a la Terra. Hi ha un hemisferi nord i un hemisferi sud, i que les estacions estan, per tant, són oposades. I per tant, que una cosa és que el virus desapareixi d'un hemisferi o es redueixi molt en un hemisferi, i l'altra cosa és que desapareixi del planeta. I com que, a més, viatges, malgrat que han baixat molt, doncs en segueixen havent-hi, doncs probablement, si el virus desapareix, no desapareixerà, sinó que probablement estarà de baixa durant el període de calor a l'hemisferi nord, però es mantindrà a l'hemisferi sud. L'únic que l'hemisferi sud ja les han vist venir perquè ja han vist com ens ha anat a nosaltres. La qual cosa, doncs, ja una mica tenen un avantatge de com reaccionar.
Crec que el Pere Mas també tenia una pregunta. Pere.
Sí, bon dia, doctor. Potser és una barrabassada mèdica el que preguntaré, o un disbarat, però a partir del que ha explicat vostè i el que s'ha explicat d'aquest estudi i d'aquesta baixa propagació que hi ha hagut del coronavirus, la pregunta seria, si en el seu moment l'objectiu era frenar el virus, evitar la saturació de les UCIs, perquè hauria estat un drama, evitar o doblegar la corba, com es deia, això contradictòriament ha provocat que es difongui i es propagui poc el virus i, per tant, ha estat una mica negatiu? No sé si s'entén la pregunta.
Sí, bueno, sí, totalment. Una mica és el que dèiem, clar. Algunes estratègies...
Per culpa d'això, diguem-ne?
Sí, però clar, és que no hi havia més opció, eh? O sigui, la realitat és que això és el que es deia en alguns països, com Gran Bretanya, inicialment, i sempre he dit que Gran Bretanya té alguns dels millors epidemiòlegs del món. I ells aconsellaven, doncs, que la població ho passés i només tenir cura de la gent especialment vulnerable. Després s'han tirat endarrere quan han vist la magnitud de la situació, no? O sigui, sí que hagués sigut fantàstic que la gent hagués adquirit de forma natural una immunitat, però clar, el cost era inassumible. I la que s'ha buscat quan és la famosa corba aplanada, això el que es buscava és guanyar temps i descol·lapsar els serveis sanitaris. O sigui, llavors això és el que s'ha aconseguit. I clar, el preu és que no hi ha hagut una... que no s'ha difós tant el virus i, per tant, la generació de la immunitat. Jo estic, no sé, jo també crec que aquestes xifres de la prevalença d'anticossos estan una mica tergiversades amb això que he dit, no? O sigui, és probable que sigui un tema de la durada de la immunitat i, per tant, això voldrà dir que quan es produeixin vacunes es tindrà que tenir especial cura de potenciar la resposta. En fi, això és un tema tècnic que es resoldrà, però que és molt probable que hi hagi hagut més gent que hagi estat en contacte amb el virus. Inclús aquí tenim contradiccions. Per una banda, diem que hi ha una proporció important d'infeccions que no han donat símptomes, les famoses infeccions asimptomàtiques, que epidemiològicament són un problema. O sigui, no es tracen i contagien, per dir-ho així. I, en canvi, per altra banda, diem que la població ha sigut molt poc exposada al virus, segons aquest estudi. Clar, són contrasentits.
Una última pregunta, doctor. El seu equip està fent un estudi de la presència del virus a les aigües residuals de diferents depuradores de l'àrea metropolitana de Barcelona. Li pregunto què han trobat fins ara i si aquesta aigua arriba al mar, per allò que els debats que hi ha sempre sobre això, si el virus podria sobreviure encara.
Sí, m'agrada molt que em faci la segona pregunta, sobretot.
Sí.
I començo, si vol, per aquesta segona.
Sí, tant.
Perquè és per tranquil·litzar absolutament aquest tema. O sigui, aquest tema, hi ha molts, molts, molts indicis de que el virus s'excreta a la femta, d'acord? De fet, dura més l'excreció a la femta que la presència de virus en frotis nasofaríngics. O sigui, dit d'una altra manera, que es troba que s'excreta durant més temps fecalment, amb la femta que no pas amb secrecions respiratòries.
Per tant, aniria millor que això famós del frotis, en lloc de fer-ho al nas, es fes com, per exemple, per saber si tens un tipus de càncer, es pogués fer les femtes?
Jo no ho he dit mai això, però hi ha molts col·legues que ho han dit.
Perfecte. Sí. Per tant, la resposta seria probablement sí. Probablement sí.
Probablement sí.
D'acord. Llavors, clar, es troba la femta, es troba el virus, d'acord? I aquest
sí,
virus...
Aquest virus, naturalment, com tot el que es troba a la femta, que hi tenim moltes altres coses, va parar les aigües residuals. Però jo el que deia és que hi ha... Christian Rosten és la persona que ha portat la gestió d'aquesta crisi a Alemanya. És un viròleg de molt prestigi, i això també està molt bé que alguns països tinguin viròlegs de molt prestigi prenent les decisions, com el Rosten, i Alemanya, precisament, és un exemple de que s'ha portat molt bé això. Doncs bé, aquest senyor ha dit que, bàsicament, el que s'excreta a la femta ja és virus inactivat. O sigui que el virus, potser per efecte de la bilis, pel que sigui, hi ha el que s'excreta en femta, o sigui, hi ha els virus, però aquests virus ja no són un risc. Això va parar amb aigües residuals. Les aigües residuals són també un ambient molt tòxic pels microorganismes, perquè hi ha moltes coses. I això també és negatiu pel virus. I a més tenim depuració d'aigües residuals. O sigui que tot plegat, el que surt, o sigui, el que és vertit, no representa absolutament cap perill, cap risc. Cap risc de contaminació ambiental, cap risc per la salut. O sigui, això per una banda. Llavors, tornant a la primera part de la pregunta, o la primera pregunta, sí que és veritat que estem buscant el virus amb aigües residuals i és veritat que l'estem trobant. I és veritat. Però, clar, aquest virus, repeteixo, el que nosaltres detectem com es fa amb la famosa PCR, que nosaltres també fem servir, estem detectant àcid nucleic, o sigui, material físic del virus. No estem determinant la seva infectivitat, que repeteixo que és, amb aquesta aigua residual doncs ja és inexistent. Però sí que ens denota que aquest virus ha sigut excretat per la població. Ara em diu que per això no cal tantes proves. Clar, és evident. Ara no té gràcia, perquè ara només demostrem que el virus està en aigua residual. I a més estem veient que està baixant en aigua residual, el qual vol dir que està baixant entre la població. Si el missatge és que mostrejant les aigües residuals, tu tens una panoràmica del que circula a la població. Evidentment que ha circulat molt, per això dic que jo estic una mica escèptic en quant a les dades de prevalença dels anticossos, perquè les aigües residuals ens diuen que aquest virus ha estat circulant molt, que encara circula, però molt menys. I la gràcia serà mantenir aquest control, que és el que volem fer, i anticipar que el virus circula a la població. O sigui, tenim dades que mostren que es podem anticipar setmanes, per exemple, en que abans que hi hagin casos, nosaltres podem determinar per l'aigua residual que el virus circula. Llavors, dit d'una altra manera, podem posar en màquina la maquinària abans que hi hagi casos i ens tornin a agafar contrapeu.
Com a les grans pel·lícules, al final arriba sempre el millor. I, per tant, al final de la conversa ha arribat de les coses més interessants, que deia avui el doctor Bosch, que em sembla molt interessant aquest estudi. El primer que hem de dir, des del punt de vista de la gent que pugui patir angoixa, que si tenim la sort i ens deixen les autoritats banyar-nos al mar, que segur que sí, aquest estiu, que ningú es pensi que hi ha problemes. Zero. Això ho podem deixar-ho clar, per no és gens perillós, eh?
Exacte. Es pot afegir a més això, que dic, és evident que el que es vertiria ja està tot inactivat, però és que, a més, el mar té la salinitat, les piscines tenen el clor, si tot ho acaba de remar. Vull dir, primer que el que arriba ja no és infecciós, però és que, a més, ja són aigües que per dir-ho així, inactiven el virus que pogués haver-hi.
El convido un altre dia a continuar-ne parlant i d'aquest estudi que està fent el seu equip, repeteixo, en aquesta presència de virus a les aigües residuals de diferents depuradores de l'àrea metropolitana de Barcelona, que el que pot aconseguir, com ara explicava el doctor, és anticipar-nos, no? El verb seria aquest, no? Anticipar-nos.
Exactament,
no?
Sí. És un sistema d'alerta immediata que, a més, és anterior a l'aparició de casos.
I ara, com comentava, el fet del que estan provant, o que estan notant, és que hi ha... clarament ha anat a la baixa?
Sí, claríssimament. Claríssimament. I això, repeteixo, això reflexa...
Perdoni, tant... perdoni, quan sí, diu claríssimament, clar, aquí claríssimament, no hi ha percentatges...
Dir, ni, ni... Sí, no, però aviam, si sí, percentatges, és que no podem ni treballar en percentatges perquè la baixada és tan important. Per dir-ho així, si abans podíem trobar, per dir-ho així, 10.000, 100.000 virus per litre, doncs ara en podem trobar, en trobem un 100. O sigui que ha baixat moltíssim.
Això és una meravellosa notícia.
Bueno, però és que això reflexa la realitat, és que si no, això és el que diuen els anglesos, proof of concept. Si això no fos així, el que estem veient no seria real, no? O sigui, ha de reflectir el que passa a la població. A més, el bo és que reflecteix tant les infeccions simptomàtiques com les asimptomàtiques. O sigui, totes, perquè tant simptomàtics com asimptomàtics les creten a femta.
De vegades li donem molta importància a la sang, que la té, li donem molta importància a les mucositats, que la tenen, però de vegades li donem poca importància a les femtes. I sí. Estem d'acord o no?
Sí, sí. Grip també s'accepta amb femta, per exemple. Uh-huh. Coses, ho dic perquè tothom té clar que un virus que causa una gastroenteritis s'accepta a femta, però és que virus respiratoris també es poden excretar a femta i grip és un exemple. I el coronavirus també.
Déu-n'hi-do. Li agraeixo, doctor, que ens hagi acompanyat. Per tant, amb això que estava explicant ara, amb aquestes proves que estan demostrant que hi ha una baixada en picadíssim, vol dir que el que estem fent com a societat ho estem fent relativament bé, que el problema no és que ho estic fent relativament bé, sinó que de cop i volta no ho fem tot malament.
No, però repeteixo, hem après molt a base d'improvisació i a base de rebre bufetades enfrontant-se amb el virus. Repeteixo, és el primer cop. És que fins i tot altres coronavirus que havien existit, com és el MERS o el primer SARS, són diferents amb aquest, no? SARS era el més semblant, però és que va desaparèixer absolutament. Però els altres es comporten diferent, causen refredats senzills, en fi, depèn, excepte MERS, que causa una pneumònia, no? Però són diferents.
Moltes gràcies, doctor, per haver-nos acompanyat, de debò, eh?
Un plaer, un plaer.